Bona tarda, Toni.
La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui a la brúixola emocional és un plaer comptar amb el filòsof i escriptor Jordi Pigem. Ens presenta el seu nou llibre, Intel·ligència Vital, una visió postmaterialista de la vida i la consciència. Editorial Cairós, editat en català i castellà. Jordi Pigem ens convida amb aquest llibre a entendre la vida, la intel·ligència i la consciència d'una manera diferent. Jordi Pigem, benvingut.
Hola, Virgínia.
La vida segueix sent un misteri?
Sí, la ciència durant els últims segles ens havia convidat a veure la vida de manera mecànica, però el que veiem és que com més avança la ciència, més sorprenent és la vida, més sorprenent és el funcionament de la cèl·lula, més sorprenent és allò que fa que plantes, animals, éssers humans estem vius. De manera que la ciència no atura el misteri, sinó que el que està fent, de fet, és convidar-nos a apreciar-lo, a apreciar el prodigi de la vida.
Mm-hmm. Està, doncs, brotant aquesta nova forma d'entendre la vida. La intel·ligència vital regula el que som, el que fem. Es tracta d'una intel·ligència inconscient?
Sí, nosaltres parem molta atenció a les intel·ligències conscients, però també hi ha un fons d'intel·ligència inconscient en tot el que fem, quan caminem, quan parlem, quan respirem. Fem moltíssimes activitats amb el nostre organisme, amb el nostre ésser, que no dirigim conscientment. Hi ha una intel·ligència inconscient que està al de sota de la nostra intel·ligència conscient. I aquesta intel·ligència inconscient, el que està constatant la ciència, és que també està present en els animals, en les plantes i en tota forma de vida. De manera que el que intento presentar en el llibre és com la ciència mateixa ens convida a veure el miracle que és la vida.
On hi ha vida, doncs, sempre hi ha intel·ligència, i també ens diuen als animals, a les plantes. Els animals senten les emocions, estan dotats d'aquesta sensibilitat. Hem de canviar la nostra relació amb ells, doncs?
Sí, perquè darrerament, en les últimes dècades i fins i tot en els últims segles, havíem cregut que els éssers humans som els únics éssers dotats d'intel·ligència i de sensibilitat. I avui és evident, i ho demostra la ciència de moltes maneres, que en els animals hi ha consciència i hi ha intel·ligència. Fins i tot hi ha capacitat de llenguatge en animals com els ximpancers, els dofins i d'altres. Hi ha moltes formes d'intel·ligència diferent en tot tipus d'animals. Aleshores, avui en dia estem tractant els animals sovint com a màquines de producció de proteïnes sense cap respecte per la seva integritat, per la seva naturalesa, i ens toca adonar-nos que són part de la creació d'aquest miracle de l'existència tant com nosaltres.
Les múltiples intel·ligències humanes surten d'aquesta intel·ligència vital?
Sí, això és el que jo presento en el llibre. Avui en dia hem deixat enrere aquella visió de la intel·ligència humana com quelcom bàsicament matemàtic i discursiu, la intel·ligència calculadora, controladora, i també la intel·ligència lingüística, que és el que paràvem esment abans, i ens adonem que hi ha una intel·ligència emocional, una intel·ligència musical, una intel·ligència visual, una intel·ligència intuïtiva, una intel·ligència intrapersonal, introspectiva, existencial. Es parla també d'intel·ligència espiritual. Hi ha molts altres tipus d'intel·ligència. I alguns d'ells tenen una part conscient que és molt clara, la intel·ligència matemàtica, per exemple. I d'altres són bàsicament intel·ligències inconscients, com la intel·ligència que s'anomena sinestèsica, la intel·ligència del cos, la intel·ligència que té en Messi, o una ballarina, algú que sap moure molt bé el seu cos. Totes aquestes formes d'intel·ligència, unes més conscients que d'altres, brollen d'un pòsit, d'un oceà d'intel·ligència inconscient, que és el que anomeno intel·ligència vital.
Jordi Pigem és doctor en filosofia i ha estat professor del Màster in Holistic Science del Schumacher College, Anglaterra. Des de fa 25 anys destaca com a pioner en el desenvolupament del nou paradigma. És autor també de La nova realitat, Bona crisi i GPS. Quin tipus de música podria estar brollant mentre anem llegint aquest llibre, Intel·ligència Vital?
Aquest llibre, de fet, mentre l'escrivia, he estat sentint contínuament, i és el que faig molt sovint, cantates de Bach, de vegades d'una manera bastant aleatòria. De manera que qualsevol part d'una cantata de Bach, especialment àries i corals, totes són diferents, hi ha més de 200 de cantates, però totes tenen alguna cosa que em transmet quelcom que associo amb la vida i amb el miracle de la vida.
Llegint el seu llibre, Intel·ligència Vital, aprendrem a fer un millor ús de la intel·ligència?
Tant de bo. Això és responsabilitat de cadascú. Com més coneguem què és la intel·ligència i què és la vida, crec que tindrem més eines per fer-ho millor. I aquesta és, en certa manera, una de les propostes i una de les raons d'aquest llibre.
Podrem protegir també millor la vida i fluir millor amb ella?
Sí, jo crec que és molt important que avui en dia sortim d'aquesta actitud controladora, sovint depredadora, que hem tingut respecte a la vida. Avui en dia, de fet, estem extingint espècies animals i vegetals a un ritme entre 100 i 1.000 vegades més ràpid que abans de la revolució industrial. Hem portat tota mena d'ecosistemes a una situació de crisi ecològica. L'Àrtic, les selves tropicals, els fons marins, a tot arreu hi ha un impacte humà que és absolutament fora del que seria normal, del que la Terra en condicions normals pot absorbir. I jo crec que avui en dia hi ha una crida molt clara a la natura, al món està fent una crida a canviar la nostra manera de fer, a posar el bé comú en el centre de la societat i a posar la consciència de la natura en tot el que fem.
I què me'n diu de la intel·ligència artificial, Nia?
Bé, jo crec que tot el que es parla d'intel·ligència artificial no té res d'intel·ligència. La intel·ligència artificial, bàsicament, són programes de càlcul. Una calculadora fa una requadrada molt més ràpidament que nosaltres, però no entén el teorema de Pitàgores. Un traductor automàtic, de vegades, pot fer una traducció correcta, moltes vegades no, però a vegades és correcta, però tot i això no entén el que està traduint. Aleshores, tots els tipus més sofisticats que tenim de l'anomenada intel·ligència artificial són només això, calculadores sofisticades, programades per persones intel·ligents, evidentment, programades perquè compleixin mecànicament una sèrie de regles fixes. Això no té res a veure amb la veritable intel·ligència, que és una capacitat oberta, creativa, imprevisible, de respondre a situacions noves. Aleshores, avui tenim aquesta paradoxa que parlem molt d'intel·ligència artificial, que en el fons és una contradicció, és un oxímoron, intel·ligència artificial, perquè la veritable intel·ligència sempre està associada amb la vida. I així parlem, doncs, de telèfons intel·ligents, aspiradors intel·ligents, i sovint ens neguem a reconèixer aquesta intel·ligència evident, que hi ha la mirada d'un animal, en el comportament d'una planta, en la manera com un ecosistema, un bosc, per exemple, s'organitza, etc. De manera que crec que ens toca respectar la tecnologia com allò que és, com un instrument molt útil, però deixar-la en el seu lloc com a instrument i adonar-nos del prodigi, de l'encís, del miracle del que és la vida que ens envolta i la vida que hi ha dins nostre, en el nostre organisme, en les nostres cèl·lules, en el nostre cor.
I ja per acabar, Jordi, la supervivència és la que guia els organismes?
En el segle XX s'ha insistit molt en aquesta idea de lluita per la supervivència. I és evident que la natura hi ha casos de competició, però és molt més abundant a la natura, si l'observem en detall, la cooperació. És a dir, la competició que observem a la natura sempre es dona dins un fons molt més gran de cooperació. I el mateix hauria de passar a la societat humana. Pot haver-hi moments, casos de competició, que poden ser estimulants, però tot això s'ha de basar en un context de cooperació. Aleshores, supervivència, sí, de vegades hi ha moments que has de fer coses per sobreviure, però la major part dels moments, tant nosaltres, els éssers humans, com els animals, no estem pendents de sobreviure, estem pendents de fer allò que correspon a la nostra naturalesa. Jo diria que ens ve de gust. Jo jugo amb la paraula apetència, que és una paraula que no utilitzem gaire en català, però està al diccionari. I és aquesta tendència, tot ésser viu, així ho defineix l'Institut d'Estudis Catalans, tendència, tot ésser viu, a fer allò que correspon a la seva naturalesa. L'ocell vol volar, cada persona vol desenvolupar la seva vocació. Això és el que és essencial a la vida. I la supervivència només es dona en casos extrems, en casos dramàtics, en casos patològics. Tot ésser té una tendència a ser allò que li toca ser. I això és el que és la vida, fluir amb aquesta tendència cap a l'autorealització que sempre va lligada a algun tipus d'intel·ligència.
Intel·ligència vital, una invitació, una lúcida invitació, gràcies Jordi, aquesta nova manera d'entendre la vida, la intel·ligència i la consciència. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Virginia.